Ràdio Argentona comença la Roda Política.
Aquest gener hem iniciat la Roda Política posant el focus en l'habitatge arran del projecte de promoció d'habitatge cooperatiu que impulsa l'Ajuntament a través de Sostre Cívic. Avui, però, hem de traslladar l'atenció a una altra qüestió que també va tractar-se a l'últim ple municipal, la promoció de la llengua catalana. Com sabeu, el ple de desembre va aprovar un nou reglament d'ús de la llengua i aprofitant que avui ens visita una de les seves impulsores, la regidora d'Esquerra Republicana, la Mariona Pascual, volem explicar amb calma què estableix aquest reglament, a qui s'aplica i quin impacte pot tenir en el dia a dia tant del consistori com de la ciutadania. Ara bé, l'actualitat és capritxosa i precisament avui hem sabut que l'entitat Convivència Cívica Catalana ha impugnat el nou reglament d'Argentona i ho ha fet davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Es tracta d'una entitat espanyolista que des dels anys 90 treballa activament per revertir les polítiques de normalització lingüística. En qualsevol cas, la situació en què es troba ara el reglament d'Argentona no és inèdita. L'any passat, l'Ajuntament del Masnou va guanyar el contenciós que li havia interposat aquesta mateixa entitat pel mateix motiu, també davant del TCJC. Ara, doncs, l'Ajuntament d'Argentona li tocarà defensar el seu reglament i de tot plegat en parlem avui amb la regidora d'Esquerra, la Mariona Pascual. Molt bon dia, benvinguda. Com anem?
Bon dia i bon any.
I bon any. Amb ganes de batallar, la Mariona Pascual?
Sempre.
Doncs comencem. Dèiem ara en començar, fins divendres al migdia la notícia hauria estat que el ple va aprovar definitivament el reglament d'ús del català i que ho va fer per unanimitat de tots els grups. Però divendres passat, l'Àngel Escolano Rubio, que és president de Convivència Cívica Catalana, anunciava a la xarxa X la impugnació del nou reglament argentoní i ho feia davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En el seu comunicat explicava que demanen al Tribunal que anul·li tots aquells articles que, segons la seva interpretació, exclouen o discriminen el castellà i els seus parlants, recordant que el castellà també és llengua oficial. Com valora aquesta impugnació?
Bé, primer de tot, comentar que abans de venir he anat a la Secretaria de l'Ajuntament a preguntar en quin punt estava això. Nosaltres no ens consta oficialment l'Ajuntament d'Argentona que hi ha... que està en aquest procés el nostre reglament. Però bé, suposo que ens arribarà tard o d'hora la notícia de manera oficial. Com ho valorem? Bé, jo, tot i que discrepo totalment, entenc que aquesta persona, si tu creus en una causa, la defenses fins al final, igual que nosaltres defensarem fins al final aquest reglament pel qual hem apostat. Per tant, seguir remant en la mateixa direcció que hem estat remant fins ara. No hem de fer altra cosa.
La situació no és nova. Ara, dèiem, esmentàvem aquest cas del Masnou, on el TCJC ha acabat avalant, en aquest cas ha estat el ROM, el que va impugnar a Convivència Cívica Catalana, i el tribunal ha donat la raó a l'Ajuntament en la defensa del català com a llengua pròpia. Éreu coneixedors de que ajuntaments del voltant doncs, havien tingut aquesta situació?
Sí que n'érem coneixedors perquè bé, estem en contacte, no? I fins i tot que a través d'Òmnium Cultural ens vam posar en contacte amb el bufet amb el que treballen, que és el bufet d'en Benet Salelles. I jo personalment vaig estar parlant amb en Benet i ell és qui va assessorar en aquest cas a l'Ajuntament del Masnou, per tant ens ha dotat d'eines igual que va dotar el Masnou. En principi no hauríem de tenir problema. També, això ho vam veure entre línies i puc intuir perquè no ho he acabat de verificar, l'Ajuntament de Tiana jo crec que també, per una cosa molt simple, aquestes al·legacions que ens va presentar aquest senyor, que no recordo mai el nom, Ángel Escolano, no sé quin nom has dit, sí, diria que sí, que es deia així, o... Bé, a veure... ara no el trobarem, tu.
Ara el trobarem.
Bueno, és igual. Convivència Cívica Catalana, vaja.
Ángel Escolano,
ho he dit bé, sí. Ho he dit bé. Doncs aquestes al·legacions que va presentar, en algun moment se li va colar Ajuntament de Tiana, en comptes d'Ajuntament d'Argentona, que algunes coses que vam dir quan es va preparar des del Departament Jurídic nostre les respostes a les al·legacions dient no som l'Ajuntament de Tiana. Per tant, interpreto que a Tiana o s'ha tramitat o està en procés d'això per aquestes petites errades que hem vist i altres municipis que sabem que a altres llocs de Catalunya també ha passat.
En tota aquesta història i també en la redacció d'aquest reglament que es va aprovar en el ple del mes de desembre, entenem que l'Ajuntament té el suport d'entitats cíviques, com és el cas de la Taula per la Llengua, que es va crear ara fa un any, no?
Sí, exacte, i ens anem reunint amb ells. De fet, vaig tenir reunió amb ells jo personalment abans de festa, no et sabria dir, a mitjans de desembre, posa, i els hi vam comentar que passaria per ple el dilluns següent, exacte, o sigui, va ser just abans del ple, que el dilluns passaria per ple, i altres temes que estem treballant de la llengua que anem fent periòdicament, cada 2-3 mesos fem reunió, un al trimestre més o menys, deu ser.
Que quedi clar que aquesta impugnació la fa Convivència Cívica Catalana d'ofici, no la fa per la queixa de cap ciutadà, perquè el text s'ha publicat justament avui, al Butlletí Oficial de la Província, estarà exposat durant 15 dies i en principi no entrarà en vigor aquest nou reglament fins al 27 de gener, per tant és una impugnació preventiva.
Exacte.
Ningú, deixa que quedi clar que ningú s'ha queixat de moment per al tracte amb l'Ajuntament i la llengua que s'ha utilitzat. Però anem al reglament, per tant, què suposa aquest reglament de la llengua catalana per al funcionament diari de l'Ajuntament?
Doncs bé, com has dit, és la llengua en què ens adrecem al vilatà, com treballem internament, no són coses que no s'estiguin fent, la majoria és posar-ho sobre el paper. I algunes errades que cometem com a administració, doncs millorar-les. Però bàsicament que la llengua catalana és la llengua d'ús de la nostra administració pública, tant internament com externament, cap a entitats, cap a vilatans, cap a comerços, si ens adrecem pel que sigui com a ajuntament. És bàsicament això, el reglament recull diverses, està desglossat per diverses àrees, diverses situacions, però bé ser això, bàsicament, a mode molt resum.
Però aquest reglament també afecta o interpel·la, obliga a empreses, contractistes, entitats subvencionades?
Bé, nosaltres a empreses no les podem obligar. Per exemple, una cosa que estem fent des de la regidoria, oficina del català, doncs és que va treballant en diverses àrees. Una de les primeres que hem començat a treballar d'acord amb la taula d'entitats és amb el comerç. Doncs des de l'àrea de promoció econòmica s'han anat visitant els comerços, fent-los entendre que han de tenir la cartelleria en català, com s'haurien d'adreçar, etc. Però sobretot tema de cartelleria, que és un tema de normativa. I llavors, doncs, després d'haver-los informat, després de tornar, si no s'ha fet, avisar, doncs després això ja es passa a comerç, que és l'òrgan competent a sancionar. Per tant, és una mica anar fent pedagogia i recordatori de que la llengua vehicular ha de ser el català, però moltes coses no podem obligar.
Entenem, per tant, que hi ha una primera fase que és informativa, que és aquesta de pedagogia a la que està fent referència la regidora, però com es garantirà el seu compliment? Quines mesures de seguiment, de control, del que està fent el propi Ajuntament hi haurà establertes per tal de garantir que es compleix aquest reglament?
Doncs bé, per començar, des de la pròpia casa, tota la documentació ha de ser en català. Per tant, això és garantir-ho català o bilingüe, en algun cas que això, aquesta documentació vagi més enllà a Catalunya. Però el català sempre hi serà. Clar, aquesta documentació, això ja és una premissa que, si no, aquesta documentació no sortirà, perquè ens entenguem, no? Per tant, ja nosaltres mateixos som els que fem el control. I després, pel que fa de cara a l'exterior, doncs el que comento després, com en el cas del comerç, passar-ho a l'òrgan competent. Clar, que els comerços del nostre municipi han de tenir la cartelleria en català. Bueno, el nostre municipi, de fet, i amb tots els municipis de Catalunya, sí, però nosaltres vetllem pel nostre, com és lògic, no? Però ho hem de passar als òrgans competents a sancionar aquest tipus de mancances.
Creu que aquest reglament és una eina més per intentar potenciar l'ús social del català?
Jo penso que sí, tant. Hem de començar per aquí.
Dèiem, aquesta ha estat, va ser un dels temes que es va tractar en el ple del mes de desembre, que avui és més notícia arran d'aquesta impugnació davant del TCJC per part de Convivència Cívica Catalana, però recordem que tots els grups municipals van votar-hi a favor, unànimament. Li va sorprendre?
No em va sorprendre, perquè com que ja l'havien votat uns plens anteriors, abans de les al·legacions, i ja va sortir tot a favor, en el seu moment sí que em va sorprendre, no recordo si va ser ple de setembre o octubre. Llavors potser sí, però en aquest, com que era reafirmar el que ja havien votat tots, de fet m'hauria sorprès si hagués un canvi de vot. Perquè era simplement tornar a votar el que ja havien votat un cop presentades la resposta a les al·legacions. Per tant, en aquest cas, en el ple de desembre, no va ser cap sorpresa.
Vinga, doncs haurem de seguir de prop el que passi ara, a partir d'ara, amb aquesta impugnació presentada per Convergència Cívica, si hi ha unes cautelars i si s'ha de suspendre provisionalment aquest reglament o no, i si tot plegat va ràpid, que parlant de justícia acostuma a ser difícil. Anem a una altra qüestió, que aquesta sí ha sigut fins ara el focus central d'aquestes entrevistes, com és el tema de l'habitatge. De fet, el punt més destacat del ple del mes de desembre va ser l'aprovació del dret de superfície a favor de sostre cívic. Per què considera des del govern, i en aquest cas des d'Esquerra Republicana, que aquest projecte és estratègic per a Argentona?
Bé, a Argentona hi ha una mancança d'habitatge, ho tenim tots claríssim, i més pel col·lectiu jove. Per tant, és una manera de potenciar i ajudar aquests joves.
Això pot passar, la sequedat del moment. No passa res. Hem posat a prova el coll de la Mariona Pasqual.
Això mateix.
En fi, estàvem parlant d'habitatge i estàvem parlant d'habitatge arran d'aquest projecte que es va aprovar en el ple del mes de desembre per tirar endavant l'aprovació del dret de superfície a favor de sostre cívic. Recordem que s'han de construir una vintena d'habitatges en règim de cooperació just al darrere de l'Escola Bressol Municipal del Busquet. I bé, d'entrada li preguntàvem per què considera que el govern, que aquest projecte és estratègic per la vila d'Argentona i per la seva ciutadania.
Doncs bé, el que comentava abans, doncs, que està clar que a Argentona tenim una problemàtica d'habitatge. No hi ha habitatge. Parlant-ho fins i tot jo personalment amb agències d'aquí que tenim d'immobiliàries, diuen que no hi ha producte, és una realitat, i menys producte assequible pels joves. Per tant, havíem de fer una aposta i és una fórmula que altres municipis i altres localitats de Catalunya està funcionant. Per tant, jo ho veig una oportunitat molt clara pels vilatans i vilatanes.
L'oposició va expressar dubtes sobre la viabilitat econòmica i la seguretat jurídica del projecte. Quines garanties pot oferir el govern davant d'aquestes preocupacions?
Bé, per començar, ja es va comentar que els informes no d'intervenció i secretaria no veien coses, és a dir, com ho diria, no feien recomanacions o feien objeccions, però no era que fos que fos negatiu a l'informe, no? Per tant, clar, és molt difícil preveure un projecte a 70 anys vista que pot passar. O ens arriba a dir fa 10 anys que hi hauria la crisi de la Covid i ens ho hauríem imaginat, que al cap de 4 anys passaria això, perquè ara en farà 6. Hi ha coses que no les podem preveure, què pot passar. Per tant, bé, tenim una més o menys seguretat. Clar que hi ha incerteses que hi seran sempre, amb qualsevol cosa que engegues. Ara que parlàvem fora de micro nosaltres dues, de que hi ha coses a la vida que mai trobaràs al moment, no? I mai coses que mai sabràs, no? I que has d'apostar, doncs això és el mateix. En projectes hem decidit fer aquesta aposta i la tirarem endavant.
En tot cas, aquestes reticències, per aquestes reticències, alguns grups van demanar aturar el punt per disposar de més temps i per, deien, escoltar els tècnics. Per què el govern va decidir tirar endavant l'aprovació ara, en aquest moment?
Bé, el regidor Colletto va dir que aquests punts no ve, que diuen a discutir i esperar, no ve d'un mes ni a dos, ni potser d'un any. Estarem amb la mateixa incertesa i potser la falta potser de totes les garanties que podrien tenir, que mai les tindràs en cap projecte, que totes les garanties de que tot anirà estupendament. Però té molts números de que això funcioni. I exemple està en diferents casuístiques que estan desenvolupant i han desenvolupat sostre cívic, que bé, estan tirant endavant i està funcionant. Tant ells, sostre cívic, no només, per exemple, és enfocat als joves, tenen altres municipis habitatge cooperatiu sènior, per exemple, tenen moltes modalitats i els està funcionant.
Vam veure també, els vam escoltar, veïns de l'Associació de Veïns de Can Serradellador, que està recentment formada, que és l'associació, bueno, el veïnat on s'ha de construir aquests habitatges, que mostraven les seves reticències i, de fet, hem vist com han penjat una pancarta ja en contra del projecte al costat del solar on s'han de fer aquests habitatges. Els veïns poden decidir o poden, se'ls ha de mantenir informats, poden decidir, poden ser una veu en un projecte d'aquestes característiques o com en un cas, en el cas d'un privat que vulgui construir, si té dret, si el pla general li permet, doncs els veïns ja poden dir missa, podrà fer el que vulgui. L'Ajuntament ha de ser més sensible perquè és una administració pública? On ens situem?
A veure, depèn que aquesta pregunta té mà de folla, perquè depèn que contestin busco problemes, Permetem la broma, No, però sí, sí, és allò de dir, bueno, a veure com... A veure, clar que l'Ajuntament ha de ser sensible a circumstàncies de tots, però mai farà res a l'agrat de ningú. Hi ha qui no vol un poliesportiu al costat de casa, clar, no, hi ha qui no vol la piscina, hi ha qui no vol que es faci la festa major al costat de casa seva. Tots són casuístiques. És el terreny que tenim i és on podem fer-ho. És que no tenim més opcions. Clar, tant de bo pogués fer coses, bueno, no jo, el govern i tot el consistori, coses que fossin de l'agrat de tothom, però és que... també hem de pensar si donem benefici a aquests veïns, perjudiquem a tot aquest col·lectiu jove que no troba vivenda.
Doncs li pregunto d'una altra manera. L'Ajuntament s'ha d'esforçar a seduir aquests veïns per dir-los ja, home,
això va. Sempre, la seducció és importantíssima, això està clar.
Vinga, doncs veurem com camina endavant aquest projecte, que com deia la regidora, 70 anys vist, això està dit.
Mare de Déu.
Anem a l'àrea de feminismes i igualtat, que és una de les seves àrees, perquè el ple de desembre va aprovar per unanimitat també el segon pla intern d'igualtat de gènere 2026-2030. A veure, per a la ciutadania que ens escolta, pla intern d'igualtat de gènere, què és això?
Mare de Déu, perquè entre plans, protocols i això, jo mateixa, fins que he assentat les idees, costa. El pla intern és com s'organitza l'Ajuntament i com treballa l'Ajuntament per tal de desenvolupar les polítiques de gènere. Perquè primer hem de predicar dins, no? Com és tot el tema dels protocols d'assetjament, a dintre de com es tracta el tracte entre treballadors, etc. Que ha contemplat tota aquesta normativa o reglamentació de cara a que no hi hagi cap mena de discriminació ni cap maltracte entre els que estem dintre de casa.
En què es diferencia el que hi havia fins ara? Què han modificat? En què han evolucionat aquests plans?
És molt semblant, perquè és que bàsicament caducava, és molt continuista. Però clar, contemplar potser coses que ens hem anat trobant fins i tot en governs anteriors, perquè etcètera, perquè clar, el pla té més anys que el govern que portem aquí, doncs coses que potser no estaven matitzades, que t'hi trobes en el moment i dius, ostres, això potser no queda clar aquí. Algunes cosetes així, però és continuista.
Aquests plans tenen efecte en la relació amb la ciutadania?
Bueno, sí, per què no? Perquè realment el comportament d'un ajuntament després tu és un mirall cap a fora, no? Uh-huh. Per tant, jo penso que sí. Som el que dic sempre, hem de predicar amb l'exemple. Si no apliquem polítiques a través d'aquest pla d'igualtat... Si no les apliquem a dintre, com ho plasmarem cap a fora?
Vinga, ja que hi som, en l'àrea de feminismes i igualtat, el ple va començar un cop més, amb un minut de silenci per les víctimes de violència masclista. Des del ple ja n'hi ha hagut, i ja n'hi ha hagut aquí a Catalunya. I al Maresme, sí. Per ser més concrets.
Justament avui ho parlava amb la tècnica d'igualtat, això d'aquest ple, tot i que de moment no és feminicidi, perquè aquestes persones són vives, però igualment dic, encara que... Encara que quan arribi el ple siguin vives, jo li comentava en el ple, s'hauria de fer una menció especial, perquè de vegades tenim la sensació que fem el minut de silenci, però com que això passa lluny, no? Mira, això ha passat a 15-20 quilòmetres d'aquí a Calella, no sé quants quilòmetres hi ha, per tant, això ho tenim molt a prop.
Quines polítiques municipals s'estan impulsant per anar més enllà dels gestos simbòlics?
Bé, el que dic sempre, no? A mi m'agrada i intento que l'àrea es treballi per diversos camins. Un és la pedagogia, perquè s'ha de començar des de baix, des de l'educació, i l'altra és la conscienciació, però més a nivell, no tant en l'àmbit de l'educació, perquè ens entenguem, no? O sigui, sensibilització i pedagogia serien dues coses diferents. I bé, tot el que intentem fer des de la pròpia atenció que es fa des de l'àrea d'igualtat, conjuntament amb serveis socials, vull dir que és primordial que dones del nostre municipi es puguin sentir escoltades i recolzades, això és el més important, però després, per altra banda, totes aquestes activitats que fem des de xerrades, projeccions de pel·lícules, què més podem fer, els tallers d'autodefensa, ara la pintada que es va fer a l'institut, tot això que anem fent és superimportant perquè ho tinguem present, que les violències existeixen i són, encara que no les vulguem veure, hi són, i que s'ha de fer front i s'han de tallar d'arrel. I per això, de tallar d'arrel a través de l'educació.
Canviant de tema, però no deixem l'àmbit del civisme, per dir-ho d'alguna manera. En l'àrea de benestar animal, que també li pertany a la Mariona Pasquala, en el ple de desembre es van aprovar diverses sancions per infraccions en matèria de benestar animal. Li demanaven més informació o ser més pedagògica també en aquest àmbit. Bé, li hem preguntat moltes vegades, ho hem explicat moltes vegades també aquí a través de la ràdio i també a través del Cal de Creus, que també elabora aquesta emissora, però en qualsevol cas, quin missatge dona la regidora de l'àrea de benestar animal, quin missatge vol transmetre als amos de gossos i concretament als amos de GPP entorn a aquestes sancions i entorn a aquesta problemàtica?
Bé, el titular seria, sisplau, a veure com ho diria això, sisplau, siguem responsables amb les nostres mascotes o amb els animals que tenim a casa. És a dir, cada animal té qualsevol decisió que prens a la vida té unes conseqüències, no? Tenir fills té unes conseqüències, no? Que et canvia la vida, no? Tenir un gos t'implica unes conseqüències. Tenir un gos GPP t'implica unes altres. Tenir un gos en es creix. Doncs hem de ser responsables i conseqüents amb l'animal que tenim a casa. Si fóssim així, els carrers estarien nets, els gossos no atacarien, que accidents poden haver-hi, no ho dic, que de vegades se't pot escapar el gos se li pot girar el cervell i atacar quan no ataquen mai. A veure, accidents n'hi ha, però hi ha molts que són per falta de ser conseqüent i de vigilar, és així.
Ja que estem parlant d'animals, en el ple també es va aprovar aquest recurs de reposició contra el reglament el nou reglament del CAT Maresme, del Centre d'Animals Domèstics,
sí.
Del Centre d'Acollida,
volem dir. Centre d'Acollida, Animals Domèstics.
Em deixava una A. Doncs, per què no hi estan d'acord en aquest reglament? En què els deixa desemparats a l'Ajuntament d'Argentona?
Bé, aquest reglament el que té és que a Argentona, sempre ho dic, tenim un greuge respecte als altres municipis, perquè tenim les instal·lacions al nostre municipi, tenim una taxa d'abandonament molt més alta, perquè això ja ho he dit diverses vegades aquí, la gent se sent menys culpable si abandono el gos a prop del centre d'animals, perquè ràpid el col·locaran. I bé, fins ara teníem un conveni que, com que s'havia cedit aquest espai fa, no sé si... En les escriptures vaig veure i estaven pessetes, imaginem si fa temps d'això, Doncs que, com que havíem cedit aquest espai per això, doncs teníem una quota diferent als altres municipis del Maresme, perquè nosaltres doncs havíem renunciat a aquest espai municipal. Però això ja ha passat el temps del conveni aquest que es va fer. Per tant, passem a entrar al mateix bombo, per dir-ho manera, que resta...
Que tothom.
Que tothom. I nosaltres ens trobem en unes circumstàncies diferents, perquè el tenir el CAT aquí doncs implica doncs unes coses que un habitant de Premià, no, bueno, un habitant o qualsevol el municipi de Prèmia, no els hi passarà. Els carrers o això, els problemes que suposa la policia quan es troben un gos, etc. Clar, ens dona una feina que no està contemplada aquí, entre altres coses,
Ha faltat negociació o bona entesa amb el Consell Comarcal? Ho dic perquè així ho apuntava la regidora no escrita, la Maria Mercè Juan, en la roda d'entrevistes, que li semblava doncs que no s'havia sabut negociar amb el Consell Comarcal, amb qui obligatòriament ens hem d'acabar entenent en aquest àmbit.
Bé, doncs no és que no hi hagi bona entesa, No és que quan ens trobem hi hagi una crispació aquí que no... Però no han fet cas a les nostres al·legacions. És així, nosaltres vam explicar una reunió, vaig anar jo personalment, que vam anar a tots els municipis del Maresme per parlar del reglament. Bé, jo vaig exposar el que veia, després quan bé, vam fer un reglament definitiu, vam presentar les al·legacions pertinents, ens les han desestimat, doncs nosaltres seguirem lluitant per això, però nosaltres sí que sempre hem explicat el que ens preocupa.
Vinga, li faig un gran canvi de tema perquè ens queda molt poc temps i vull la posició
d'Esquerra Republicana. Això sí, tenim uns deures que ens van posar des d'Unitat, que era que comentaven que des de la ràdio féssim, això es va dir el ple, sí, que havíem de, que un dia m'entrevistéssiu per tal de parlar del tema dels GPPs i tot això.
En tornarem a parlar
per això dic,
tants
cops
com
calgui. Un dia vinc encantada.
L'últim tema, perquè ens queden 3 minuts. El seu grup, Esquerra, defensava en campanya la necessitat d'enderrocar l'antiga fàbrica Velcro.
Sí.
Ara, però, comparteixen govern en formacions que aposten per la rehabilitació de l'edifici. Per aquest motiu, s'ha impulsat un nou estudi sobre el seu estat amb l'objectiu de prendre una decisió consensuada. Aquest informe ja és públic, l'han vist grups de l'oposició també. Uh-huh. Esquerra ja té un nou punt de vista o una nova decisió arran d'aquest informe?
De moment no. Estem en reunions.
S'estan prenent en calma.
És una decisió important que afecta tot el poble, no és una cosa per decidir en una setmana. Vull dir, estem en reunions, però de moment no.
Per tant, de moment, la darrera posició d'Esquerra és cadena a terra.
Exacte. De moment, sí.
Doncs bé, ens quedem amb això, ja veig. Però l'han convençut els arguments de l'informe?
Jo faig una lectura d'informe diferent al que fan altres grups, per tant és el que hem d'acabar de polir.
Vinga, tenen diversos projectes en marxa. Com es prioritzen les polítiques aquest 2026? No sé si una de les prioritats de la Mariona Pasqual aquest 2026 serà cercar aquest finançament per a la planta compostadora o no, sí? O les prioritats són unes altres?
Bé, cercar el finançament per la planta compostadora, doncs sí, perquè tenim el projecte fet. Uh-huh. I no tindria cap mena lògica haver fet aquest projecte i guardar-lo calaix sense lluitar-lo, no? Per tant, un següent pas és reunir-nos amb l'Agència Catalana de Residus per presentar el projecte.
Tenen data ja?
No, però volem que sigui entre gener i febrer. S'ha acabat de tancar, perquè és quan ells estan fent el pla de finançament i d'inversions i això, i llavors això si té, hauria de tenir cabuda, abans que ho tanquin, això. I per altra banda, què més m'havies preguntat? No me'n recordo.
Projectes d'aquest 2026. Quines són les seves prioritats? On posarà la banya?
Aquest any posar la banya molt en benestar animal, que m'ha augmentat bastant el pressupost, perquè aquest any, el que he explicat moltes vegades, hem hagut de deixar temes de banda i els hem de reprendre.
Perfecte, doncs ho anirem seguint, anirem parlant de tot plegat amb la Mariona Pasqual al llarg d'aquest 2026. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies. Bon dia.